altre punt de vista.
7 minuts ara mateix que passen de les 11 del matí. Seguim en directe en aquesta nova hora que encetem aquí al matí a Ràdio Estel. Mireu, cada dia generem tones i tones de residus, però no només a la Terra. A l'espai també s'acumulen milers de fragments i objectes d'antigues missions espacials. Es tracta de les anomenades escombraries espacials. I és un dels problemes més urgents, això segons l'Agència Espacial Europea. Sabíeu que cada cop que es llença una unitat a l'espai, estem parlant d'un satèl·lit de comunicacions o del que sigui, es generen dos tipus de brossa. Els elements que allibera el satèl·lit com a resta de mòduls, o coets, i els satèl·lits que, quan els fan vells, deixen de funcionar. Aquí tenim un gran problema, perquè, clar, tots aquests elements envellits que queden a l'espai, què els hi passa? Perquè ens fem una idea, hi ha uns 26.000 milions d'objectes que deixaran de fer cap servei, seran inservibles en el futur i ocuparan espai. Però quines són aquestes escombraries espacials? En Joan Anton Català, astrofísic, químic quàntic i divulgador científic, ja el tenim aquí perquè ens resolgui aquesta qüestió i totes les que se'ns generin. Com estàs? Bon dia,
Joan
Anton. Molt bé,
bon dia.
I bé, veure't els dilluns, això anima. De què parlem quan parlem de deixalles espacials? Primer de tot, no?
No sé si anima parlar d'aquestes coses, però sí, ha de parlar, sí, ha de parlar. La ferralla espacial o les escombraries espacials és totes les coses que deixem en òrbita de la Terra d'una forma incontrolada. És a dir, tenim satèl·lits que els tenim controlats i gràcies a ells doncs, tenim telecomunicacions entre continents o podem saber la meteo, no? La previsió del temps, etc. Aquests satèl·lits els tenim controlats. El problema és quan en òrbita de la Terra queden fragments o objectes descontrolats. I això és el que anomenem ferralla espacial o escombraries espacials.
Clar, perquè una mica del que estàs parlant i són, si no m'equivoco, segons un estudi que hem pogut observar, són 2.800 que tenen alguna funció, com deies tu, no?
Exacte.
I la resta, que són aquests 26.000 milions d'objectes.
No, 26.000.
26.000.
Sí. A veure, aquí les xifres són les següents. Com tu deies, tenim uns 2.000 i escacs satèl·lits que estan operatius.
D'acord.
Llavors, en devem tenir uns 2.000 i escats més, que jo no anomeno zombis, que són ja no operatius. Això són els objectes grans. Però què passa? El problema no és en els objectes grans, perquè aquests són uns milers, que sí que és un problema, però els tenim controlats. El problema és els petits fragments que es generen quan satèl·lits aquests abandonats, zombis, que li dic, col·lisionen entre ells, o fem proves militars. Sembla que no hem après res els humans, encara ara estem fent proves militars i enviant míssils contra satèl·lits per veure com ens funcionen els míssils, i generem milions de petits fragments, trossos molt petits, que queden a l'espai. Fixa-t'hi, les xifres són més o menys fragments de més de 10 centímetres de gran, uns 34.000. De més d'un centímetre, 900.000. I per sota d'un centímetre, 128 milions fins on coneixem. Aquest és el gran problema. És a dir, no els objectes grans, perquè al final estem parlant de 5.000 objectes, que els tenim controlats, sinó els fragments incontrolats que es generen quan xoquen satèl·lits o bé quan fem proves que no hauríem de fer.
Clar, aquests objectes incontrolats d'alguna manera, Joan Anton, acabaran entrant a la nostra atmosfera o impactant, no?, a la Terra?
No, afortunadament els objectes petits, aquestes mides que ara estem comentant, es cremen quan decauen, les seves òrbites són molt inestables i a poc per fricció amb els poques molècules d'aire que hi ha allà dalt, van caient, van baixant la seva òrbita fins que entren a l'atmosfera i es cremen a les capes altes de l'atmosfera. Aquests fragments no arriben a tocar mai a Terra. El problema no és que impactin contra Terra, sinó que impactin contra els objectes que tenim en òrbita. Per exemple, l'Estació Espacial Internacional, on hi tenim astronautes. Aquest és un gran problema. I més d'un cop, i recentment ha passat, l'estació ha hagut de maniobrar per evitar ferralla espacial. És a dir, ha hagut de modificar la seva òrbita temporalment per evitar un problema que podria ser greu. Aquest és el problema. O que aquesta ferralla impacti contra satèl·lits útils, dels que tenim a l'espai, per això, perquè dèiem abans, per investigació, per telecomunicacions. Aquest és el problema.
Per tant, perquè ens puguem fer una idea d'alguna manera, seria com una estrella fugaç que es desintegra?
Sí, el que passa és que normalment no els veiem, perquè com et dic, són molt petits els fragments, entren a l'atmosfera, però el mecanisme vindria a ser el mateix que un estel, una fugissera, un estel fugaç, que és, entren, fan fricció amb l'aire i es cremen. Només de tant en tant ens han caigut a terra fragments, però això ja són els fragments grans de naus abandonades, hi ha hagut algun cas espectacular, històric, com quan va caure als Estats Units, els hi va caure l'Skylab, que era una estació espacial ja abandonada, i d'una forma incontrolada va caure. Això ja són objectes de moltes tones que sí que arriben. En aquest cas va caure a Austràlia, per fortuna, l'any 79 va ser. Per fortuna no va causar danys personals, sí que materials. Aquest problema passa també, però és molt menor perquè aquests grans objectes els tenim molt controlats i avui podem intentar maniobrar-los perquè entrin d'una forma més controlada.
Per tant, pel que dius, es pot saber on cauran, si és que cauen,
els
no?
Grans,
o sigui, es pot
sí.
preveure.
Els grans, sí, però ja t'estic dient que els grans és res. Del tot aquest problema que estem parlant és no res. Aquest problema no, és irrellevant. El problema rellevant són aquests milions de fragments petits que hi ha
en òrbita. Que són incontrolables,
correcte.
No? I mira, i a l'inrevés, Joan Anton, nosaltres podem enviar brossa a l'espai?
No. A veure, no ho hauríem de fer, no ho estem fent, no ho estem fent. De totes formes, t'haig de dir que per xarxes socials, aquests dies que n'hem estat parlant molt del tema de la ferralla per la prova militar russa, hi ha hagut gent que també deia, i això no seria una bona forma d'enviar escombraries a l'espai? No, resposta, no, no seria bona forma d'enviar. No estem generant brossa volguda en aquest sentit. L'Estació Espacial Internacional, que és el lloc habitat que tenim en òrbita, el tenim permanentment habitat des de l'any 2000, sí genera residus, lògicament, perquè tenim persones a dins, però la major part dels residus es reciclen dins, per exemple, l'aigua, fins i tot l'aigua de la urina es recicla, i tots aquells residus que no es poden reciclar, la roba dels astronautes, restes de menjar orgànic, instruments científics caducats o ja no útils, es col·loquen dins a naus que s'acoplen, es col·loquen, s'omplenen de brossa i s'envien aquestes naus en una trajectòria de retorn a la Terra de màxima fricció contra l'atmosfera perquè s'incinerin a la part alta de l'atmosfera. Són naus d'un sol ús que s'omplen de brossa i s'envien, com et dic, perquè es cremin a la capa alta de l'atmosfera.
Per tant, estaríem parlant d'una maquinària perfecta, no?, per no generar residus.
Exacte, l'Estació Espacial Internacional això s'ho miren molt. És una maquinària pràcticament perfecta. Sí que és veritat que de tant en tant deixem anar algun instrument científic que ja, no, que ja està en desús, que està a la part exterior, però jo et diria que és dels llocs que menys se'ns ha de preocupar de generar residus perquè ho estem fent força bé.
Ara tu estàs comentant, aquests dies hem pogut llegir molt a les xarxes socials aquesta nau, no? Què,
sí.
què és el que ha passat amb els russos?
Doncs que... mira, que això, per cert, ho van fer els americans en el seu moment, els xinesos, fa 3 o 4 anys. Doncs han enviat un míssil de defensa militar contra un satèl·lit zombi dels seus, aquests satèl·lits que estan abandonats, que ja no tenen ús, per provar les seves capacitats de defensa per si mai necessiten doncs, destrossar el satèl·lit d'algú altre. No? Clar, això és una animalada immensa, perquè el que fa és un impacte que destrossa un satèl·lit i genera milers de petits fragments que acaben anant en aquesta llista que et deia de 128 milions de fragments totalment descontrolats. Els russos li han tret importància al tema, han dit que no ens preocupem, que els americans ho han exagerat, lògicament, no? Han dit, oh, però això és... En definitiva, és un problema. Es miri com es miri, és un problema. I em sembla increïble que a ple segle XXI encara estiguem aquí. És a dir, encara la lliçó no la tinguem apresa. Primera, la despesa militar. És a dir, ostres, és que no sé, hauríem de mirar-nos una mica més, no? I després fer aquestes coses, em sembla,
clar.
No ho sé.
No, no, és que, Joan Anton, realment, mira, aquest estiu també, l'empresa de l'Elon Musk,
sí.
no?, va llançar aquell a l'espai 88 satèl·lits.
Sí.
A la primavera ja havia enviat una cinquantena de satèl·lits per la seva xarxa d'internet, a l'Starlink.
Sí.
Clar, ara mateix ho estàs dient. Hi ha algun tipus de regulació sobre qui o què es pot llançar a l'espai?
Cada país té la seva pròpia regulació. SpaceX, que són els Starlink d'Elon Musk, ja en porten 1.000 en òrbita, eh? Sobre uns 1.100 de petits satèl·lits en òrbita. En llencen de 88 en 88, si no recordo malament, i en porten 1.000 i pico. La idea és que n'acabaran tenint 12.000. 12.000 és el que té aprovat Elon Musk per poder posar a l'espai. I altres companyies com Amazon ja hi són, també. És a dir, acabarem tenint milers de petits, són petits satèl·lits en òrbita per donar serveis, en aquest cas serveis de comunicacions. Com es regula això? Cada país té el seu organisme administratiu per regular. Els Estats Units té el seu, la Unió Europea té el seu, però també dins de cada país de la Unió Europea hi ha el seu propi. És a dir, falta una regulació global a nivell planetària,
clar,
que en aquest moment no està coordinada, sí que hi ha converses i tot el que vulguis, però si al final l'agència americana que atorga els permisos, com ha estat el cas, els atorga 12.000 per SpaceX i després n'atorgarà 6.000 per Amazon o els que sigui, doncs la Unió Europea o les Nacions Unides res hi tenen a dir. És a dir, poca cosa poden fer.
Clar, però d'alguna manera feta la llei feta la trampa, no? Si cada país es fa doncs, la seva pròpia normativa... Mm-hmm. Mm.
Sobre tot això, sobre aquestes normatives, n'hi ha una internacional de les Nacions Unides que obliga a qualsevol operador, sigui governamental o privat, que enviï ginys a l'espai, de fer-se encàrrec del seu retorn o de la seva destrucció segura quan ja no siguin útils. Aquesta normativa sí que existeix.
Sí que és per tothom, eh?
Sí, una altra cosa és que s'acompleixi o no. Abans aquesta normativa no hi era, per això tenim més de 2.000 satèl·lits zombis, que són antics, quan aquesta normativa encara no hi era. Ara tothom està obligat a, si ja no és útil el teu satèl·lit, o bé el retornes controladament, o bé el destrueixes controladament. Vol dir, per exemple, el que dèiem, en una trajectòria, l'envies en una trajectòria de fricció, màxima fricció contra l'aire, perquè es cremi, a les capes altes de l'atmosfera, però no el pots deixar abandonat.
Escolta, Joan Anton, això què vol dir? A veure, explica'ns. La quantitat d'objectes que orbiten a la Terra podria elevar la lluentor general del cel nocturn, més del 10% sobre els nivells de llum natural.
Aquest és un dels problemes també, a més dels que dèiem, és que clar, aquests objectes reflecteixen la llum del sol i els veiem brillar. Això per l'astronomia és un problema. Per als estudis d'astronomia científics és un problema perquè vol dir que quan fem fotografies de l'espai amb els grans telescopis que tenim a la Terra, és ja bastant freqüent que apareguin traços de llum, flaixos de llum provocats per aquests objectes que estan a l'espai i que reflecteixen la llum del Sol. S'està fent molta pressió i molta negociació amb SpaceX, per exemple, i amb altres companyies per intentar mitigar al màxim aquest problema, de forma que aquests satèl·lits reflecteixin molt poca llum del Sol, tinguin com uns panells, i de fet SpaceX per als Starlink ja els està instal·lant, uns panells que facin que bloquegin la llum del Sol, però tot això és un problema. Si seguim així, arribarà un moment que els nostres cels estaran plens de petits reflexes de llum que a nivell del ciutadà poden malmetre la visió, però sobretot on afectaran és a la visió dels observatoris astronòmics, a la investigació científica.
Clar, i com es pot capturar tota aquesta brossa que hi ha a l'espai? Clar, a veure, quines són les...
Això és un negoci, i això ho haurem de pagar tu i jo, ho haurem de pagar tots, igual com pagues una tassa d'escombraries, de recollida d'escombraries, tots haurem de pagar de les nostres taxes una part de recollida de brosses de l'espai. Hi ha companyies privades que ja estan fent proves a l'espai amb els seus satèl·lits recollidors de brossa, i altres que ho tenen previst fer-ho, i per exemple el Japó ja té una nau en òrbita, un satèl·lit, que justament el van llançar quan l'enxaneta català es va enlairar amb el Soyuz fa uns mesos, doncs també en aquella nau hi anava aquest giny japonès, que el que fa és menjar-se, per entendre'ns, capturar ferralla espacial, l'empaqueta, i després la idea és enviar-la en aquesta trajectòria de màxima fricció contra l'atmosfera de la Terra. És una primera prova que fan, però ja hi ha companyies privades i inversors que estan posant pasta sobre la taula per crear aquest negoci. I aquest negoci qui el vendran? A les administracions públiques. I per tant, qui el pagarà? Tu i jo. Pagarem tots, una part dels nostres impostos anirà per la recollida de brosses especials.
I a veure, Joan Anton, perquè ho entengui, efectes pràctics de nosaltres, o sigui, nosaltres ara mateix, com podem doncs, captar aquests efectes de que hi hagin tants objectes petits a l'espai?
No, nosaltres, afortunadament, d'això, a nivell del ciutadà, no ens hem de preocupar que caigui res sobre els nostres caps, com a l'Astèrix o l'Obelix, que deien, només temem que ens caigui alguna cosa sobre el cap. No. El problema, com et deia, és a nivell tecnològic o científic. Quan enviem coets, cada cop que s'enlaira una missió, sigui d'Europa o sigui de Japó o sigui dels Estats Units, hi ha el perill de que aquest coet que s'enlaira xoqui contra algun fragment incontrolat i malmeti tota la inversió d'aquella missió. Primer problema. Segon problema, que tenim astronautes en òrbita i els hem de protegir. Estan a l'Estació Espacial Internacional, ara els xinesos també tenen la seva pròpia estació, en aquest moment que tu i jo parlem hi ha 3 astronautes xinesos en òrbita, per tant, protecció dels astronautes. Tercer problema, ciència. Volem cels foscos a la ciència per poder veure l'univers. Si tenim petits fragments que van reflectint d'una forma incontrolada llum del sol, això és un problema. Però a nivell del ciutadà, l'únic que ens ha de preocupar a nivell del ciutadà és una cosa ètica, una qüestió ètica, estem embrutant a l'espai, i dos, econòmica, haurem d'acabar pagant una part dels nostres impostos, haurà d'anar per pagar tota aquesta malifeta que estem fent, com netejar aquesta òrbita, perquè això anirà creixent, si seguim així, arribarà un moment que s'haurà de netejar, i això ho haurem de pagar tots.
Avui estem amb Joan Anton Català, astrofísic, químic quàntic i divulgador científic, que ens ha explicat d'una mica com funcionen aquestes deixalles espacials, que moltes vegades és el que ens estava explicant el Joan Anton, no som conscients nosaltres, però que existeixen i estan podulant, diguéssim, per l'espai. Per cert, Joan Anton, mira que nosaltres demà enviarem a la nostra corresponsal que ens parli sobre una notícia que hem sabut avui. Bueno, de fet, ja fa dies que s'està parlant. A veure com ho veus tu, japonesos, crec, i els xinus també, i els nord-americans, estan ideant un ascensor espacial.
Què dius ara? No ho havia llegit, això. A veure, un ascensor espacial per anar a on, exactament?
Per anar cap amunt, què et sembla?
Home, no ho sé.
És viable, tu, això, com ho veus?
No he vist la notícia, me l'hauria de mirar. D'entrada, em sobta. És a dir, em sembla com una cosa de ciència-ficció. No sé, és que no sé ni a l'alçada que estan parlant, ni s'hauria de llegir, no ho he llegit, no ho sé.
Doncs ho tindrem en compte, demà ho tractarem molt bé, el programa.
Perfecte.
Moltíssimes gràcies a Joan Anton Català, que ha estat amb nosaltres un dia més aquí al matí a Ràdio Estel. Avancem, marxem breument a publicitat i a la tornada l'Olga Vallejo ens acompanyarà durant tota aquesta setmana. De fet, com ja sabeu, aquest dijous és 25N, que és el Dia Mundial la lluita contra la violència envers la dona, i per això hem dedicat uns minuts en els programes d'aquesta setmana a tractar, sobretot, i a visibilitzar aquesta lluita. De fet, l'encarregada, la responsable serà la Olga Vallejo. Cada dia cap a aquesta hora ens aportarà un altre punt de vista. Això serà d'aquí res. Quan marxem de publicitat, a la tornada en parlem. Fins ara.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs